Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units han iniciat aquesta tarda el seu bloqueig de l'estret d'Hormuz i Donald Trump amenaça de destruir qualsevol vaixell de l'armada iraniana que s'acosti a la zona on estan tallant el trànsit marítim. De moment, ja ha obligat un parell de patrullers provinents de l'Iran a fer marxa enrere. Malgrat aquestes amenaces, a través de la seva xarxa social, el mateix Trump ha comparegut per assegurar que els iranians han demanat tornar a la taula de negociacions després del fracàs de la ronda de converses al Pakistan d'aquest cap de setmana.
Ens han trucat aquest matí les persones adequades de l'Iran i volen arribar a un acord. Els agradaria que arribéssim a un acord.
L'ONU ha demanat que s'aixequi el bloqueig i que cap país interfereixi en la navegació comercial internacional. Donald Trump diu que no pensa disculpar-se amb el papa, qui ha acusat de complaure l'esquerra per la seva oposició a la guerra contra l'Iran. El president dels Estats Units elimina el missatge que va publicar a les xarxes socials amb una imatge d'ell com si fos Jesucrist i ara diu que se suposa que és ell vestit de metge mentre cura la gent. El vencedor de les eleccions a Hongria, el conservador reformista Peter Magyar, promet reconstruir la relació amb la Unió Europea després de guanyar amb contundència el partit del primer ministre Viktor Orbán, que ha allunyat el país de les institucions comunitàries. El jutge Peinado deixa Begoña Gómez a un pas del judici. El magistrat ha tancat la investigació després de 2 anys i proposa jutjar la dona de Pedro Sánchez per malversació, tràfic d'influències i corrupció per haver aprofitat la seva posició per fer negocis privats. I el públic de Barcelona rendeix a Rosalía en el primer dels 4 concerts que fa aquesta setmana al Palau Sant Jordi. L'emoció ha marcat l'actuació que la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha definit com a especial perquè era a casa. Centenars d'actes i concerts conformaran l'any Pau Casals, que ha arrencat aquest vespre amb la inauguració que s'ha fet al Vendrell, la ciutat natal del compositor i violoncel·lista. El seu compromís amb la pau, la democràcia i la llibertat ha estat un dels eixos de l'acte i s'hi ha referit al president Salvador Illa.
Què ens ensenya avui el compromís de Pau Casals? Primer, que davant de les injustícies i de la guerra no s'hi val a callar ni a tancar els ulls. I segon, que les injustícies i el patiment de les guerres són iguals a tot arreu. A Gaza, a Ucraïna, a Líban, a Iran o al Sudan.
L'any Pau Casals commemora el 150è aniversari del seu naixement i omplirà aquest 2026 i també el 2027 d'activitats d'abast local, nacional i internacional. Esports, el Barça buscarà aquest dimarts la remuntada del 0-2 contra l'Atlètic de Madrid per accedir a les semifinals de la Lliga de Campions de Futbol. Els blaugranes tenen el dubte de Marc Bernal, que ha viatjat sense l'alta mèdica de l'esquins de turmell i la baixa de Cobercí sancionat. El Girona ha comunicat la baixa per lesió d'Abel Ruiz. Per entre 4 i 6 setmanes, el davanter dels gironins té un trencament muscular a la cama dreta. També a la primera divisió, aquest dilluns s'ha tancat la jornada 31 amb aquest resultat, llevant un Getafe 0. I aquest dilluns ha començat una nova edició del torneig Barcelona Open de tennis, amb comiat d'Estanislas Wawrinka, que ha perdut contra Cameron Norrie en la primera ronda i ha rebut un homenatge. De la resta de la jornada, eliminacions també de Jaume Munar i de Jack Trapper.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Sabeu la rodeta aquella per desplaçar la pantalla?
Sí, és veritat. Sí.
Que això hi ha gent que ho configura al revés de com ho tens tu, et deixen al seu ordinador i et tornes boig,
Al revés.
Hi ha gent que per anar avall van amunt,
Sí, sí, sí. O sigui, jo vaig acabar girant la pantalla.
És que... Hòstia.
On va al revés? Vaig fer així i ara va bé.
Però la gent no els hi funciona el cervell malament. Hi ha gent molt estranya.
Aquest món molt...
Hòstia, per anar avall has d'anar avall, no amunt.
Sí. Exacte.
Hi ha gent que va amunt per anar avall.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Matinada i 6 minuts, ja tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, per si voleu fer preguntes o dir algunes de les respostes de les que tenim pendents i d'altres que ara us recordo jo, perquè tenim bateries de preguntes sense resposta encara. Per tant, si us voleu inspirar, doncs mireu, per exemple, coses que encara no ens ha respost ningú. El Bernat de Terrassa ens va demanar, ja fa temps, quins permisos calen per instal·lar una àrea de caravanes. L'Osvaldes de Planoles ens va explicar que quan va anar a la Terra de Foc a Argentina hi havia un monument molt gran dedicat a la truita i ell volia saber si encara hi és i quin tipus de truita és. L'Aleix des d'Esparreguera diu, per què als escarabats no els passa res encara que caiguin d'una gran alçada? L'Imma diu, compro en una aplicació en línia i alguns productes que no puc recollir en alguns punts de recollida que em surten. I llavors saber això per què passa. L'Anna des del Forpieng diu, a la nit reguen la banda dreta del carrer Marina, però la banda esquerra ni gota. Per què aquesta decisió? I la Joana des de Mallorca vol saber per quins motius van dedicar un carrer de Barcelona al doctor Carulla. Tots aquests són, o totes aquestes, són qüestions que heu preguntat en diferents moments aquí a la nit dels ignorants i que encara ningú ha respost. Per tant, si voleu inspirar-vos, ja ho sabeu. El que farem ara és, perquè sempre ho fem la nit de dilluns a dimarts, conèixer una mica més a fons la nostra parella d'aquest mes del tercera generació, aquest que confronta una persona més gran amb una persona més jove, en aquest cas és una àvia i un net, el tercera generació.
Tercera generació.
Què s'han de dir una àvia de 79 anys i un dels seus nets, el Iago, de 22? La Celsa és gallega. Va venir a Catalunya de molt joveneta, on ja hi tenia la seva germana. Vivia en un poblet molt petit a Galícia i quan va descobrir Barcelona ja no en va voler marxar. És aquí on es va casar, on ha construït la seva vida i on l'any 1984 va decidir posar una petita botiga de barri.
Quan va arribar aquí a Barcelona, a veure, jo sí, perquè no podia estar parada quan estava la meva germana. Sí, he anat a treballar a una fàbrica de punt que havia abans, pues unes horretes, he treballat allí. I després, això abans de casar-me ja, abans. I després ja quan em va casar, ja no, després sí. Després sí que quan treballava el meu marit, sí, però després ja comencem a treballar. El meu marit treballava en uns grans magazins, com deia, i jo estava a casa, com havia dit, fent la feina de casa i cuidant-les. Les filles, que era el que se feia abans. I després, bueno, el meu marit, pues, han deixat de treballar perquè treballava en Sears. Però després l'ho ha agafat el Corte Inglés i, bueno, després sobrava gent i nada, que a fora, sí, el que passava d'aquelles. I, bueno, tenia molts nets de les filles encara eren petites i havia que tirar endavant. I fue quan el meu marit, com treballava sempre en el comerci, pues decidimos posar una botiga en l'any 1984. I hem començat per una botiga molt petita, de roba interior, lencería, y d'aquelles inclús havia merceria, que després lo deixamos de seguida, però bueno, per començar, a veure per on iba la cosa. I sí, en esa botiga molt petita van estar tres anys. Però després la cosa anava bé. A mi, bueno, se me dava bé, mai lo havia fet, però se me dava bé la botiga i el meu marit, bueno, comprar molt bé, perquè era lo que feia ell. Comprava quan estaven els almacens, en els magasins. I ahí comencem, el 1984 ja, i altra etapa de la vida, i ahí ha començat tot la nostra trajectòria, fins que m'he jubilat a los 65 anys.
La Celsa ha estat al taulell de la botiga fins que es va jubilar perquè és una ferma defensora del comerç de proximitat i ara una de les filles és qui porta el mateix negoci.
L'esforç que veu fer tu i el teu marit continua perquè hi ha una filla que ha heredat, entre cometes, aquesta botiga i per tant l'està tenint ella.
Sí, sí, la té ella sempre. Una botiga molt petita, l'Avinguda Madrid, i ahí treballa. Una botiga molt familiar.
Són botigues que no n'hi ha gaires i que a vegades les trobes a faltar perquè en els grans magatzems i les grans extensions a vegades no trobes el que necessites.
I fa molta falta perquè, a més, tu assessores al personal i la gent ja ve, després de molts anys, ja ve amb tota la confiança en tu i tu tens tota la confiança en les clientes.
En Iago és conscient que té una àvia lluitadora i està orgullós del que ha aconseguit.
Sí, totalment. I sabem que la gent que ara té més edat ho va tindre molt més complicat que nosaltres, per exemple, que ara ho tenim tot més enllestit. I sí, sí, amb totes les dificultats que he tingut i tot això, haver ara arribat on està, doncs és un orgull, no?, tindre això.
I el Iago, que ara té 22 anys, ha tingut uns estudis i una entrada al món laboral fàcil o difícil?
Bueno, jo vaig acabar els estudis, vaig fer el grau superior d'informàtica, ja fa d'això dos anys, i justament després d'acabar, bueno, quan encara estava acabant d'estudiar, vaig tindre la sort de trobar un treball d'administració de sistemes i ja porto dos anys ja treballant.
És a dir, treballes i estudies, o sigui, ara ja vas enganxar una cosa amb l'altra.
Sí, vaig enganxar-ho. Si està ja a punt d'acabar el grau superior, encara res, uns dos mesos, i vaig tindre la sort d'això, de trobar aquest treball, i des d'ara, pues, ja porto aquests dos anys treballant.
Si et compares amb amics teus, del teu entorn, creus que has tingut sort?
Sí, jo crec que sí, perquè, a veure, no és fàcil tampoc trobar feina, i aquí vaig tindre molta sort perquè encara seguint estudiant i tot això, doncs em van contractar i encara segueixo treballant amb ells i he après molt gràcies a tot això.
En Iago té clar que no es pot queixar de res perquè va trobar la primera feina fins i tot abans d'acabar els estudis, a diferència de la seva germana i un cosí seu que han anat a l'estranger i no sap si acabaran tornant a casa o no.
Sí, bueno, jo, per exemple, la meva germana, que està a Amsterdam, bueno, és una persona que ja se li veia des de més jove que li agradava tot aquest tema de viatjar, de llengua i tot això, i bueno, el millor sí que és veritat, li encanta, o sigui, ella sempre diu que el que voldria és quedar-se aquí, no?, i fer trobar una parella catalana i tot això, i perquè és on més li agrada estar, però sí, és una persona que el millor es podria quedar fora. Sí, sí. I el meu altre cosí, el Pau, bueno, també el veig en capacitat de quedar-se fora. Però jo crec que aquí al final tens molt i jo crec que jo tinc la sensació de que al final t'atreus, no?, t'atreu al quedar-te on ets, potser. I és possible que sí, que es quedin per aquí o no.
Ara bé, el que s'hi reconeix al net de la Celsa és que no s'imagina una vida com la de la seva àvia, marxant de casa als 16 anys per anar a buscar un futur millor.
Bueno, quan jo tenia aquella edat, no. Jo no ho havia pensat això, clar. Jo crec que també és per la comoditat que tenim nosaltres, aquesta generació, que no ens fa falta com pensar en el futur molt, molt proper, no? si ja penses una mica més cap endavant i dius, bueno, si hi ha necessitat o qualsevol cosa ja t'aniràs quan tinguis més edat. Però no, jo amb 17, 18, 19, 20 anys no m'havia plantejat mai deixar Barcelona i anar a viure a ningú lloc. I sobretot per fer... per buscar un futur millor, no? Potser sí que t'havies plantejat potser per viure una experiència, que jo crec que has buscat més ara, experiències noves, i a veure si potser t'agrada molt anar-te'n en un altre lloc i et quedes. Però per buscar un futur millor i tot això, no.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 16 minuts, al 93-207-474, per fer preguntes, reflexions, crítiques, queixes o respostes. Mentre no truqueu, si us sembla, el que farem és escoltar els millors moments de la setmana anterior, perquè ja tinc aquí a l'Aina Grau, que té ganes d'explicar-nos a qui ha seleccionat. Bona nit, Aina.
Bona nit, Marta. La setmana passada va començar amb una experiència una mica desagradable. La troballa que vas fer d'una tortura morta al safareig de casa teva. Un cas que Carles Porta ja està estudiant per dedicar-li un capítol de crims i al qual el Carlos, en ruta, li va mirar de buscar la part romàntica.
M'ha agradat molt la història aquesta de la tòrtola, com l'has explicat. I bueno, tinc la teoria que potser la seva parella l'estava esperant ja més enllà de la realitat física, perquè ella no s'ha reunit, o ell... No, s'ha reunit amb la seva parella, que ja havia partit. Van de dues en dues...
Eh que sí, potser, sempre. Mm.
Clar, però potser ja l'estava esperant l'altre...
Clar, tu vols dir que l'altre ja no hi era i ella va decidir venir a morir allà a la porta de la rentadora.
Allà mateix. I va dir, doncs mira, aquest és un bon lloc, perquè així sí. Parlaran de mi a la ràdio i llavors podré arribar fins al meu amat o amada.
Aquest podria ser ben bé l'argument de la típica pel·lícula de tarda de cap de setmana d'Antena 3. Per sort, la Claudina, des de la Granada del Penedès, ens va fer tocar de peus a terra i ens va apuntar quin podria haver estat el motiu del traspàs de la tortura.
Les femelles sempre van buscant per fer un niu i es fiquen per dintre les cases i dintre els puestos.
Ah, sí?
I llavors, que no, el vidre de la rentadora, o si hi ha més millor a casa, al pati hi ha una porta d'alumini i vidre, i s'hi fotien algun cop de tant en tant. I llavors vaig fer una enganxina amb cartolina rosa i cinta americana negra, i ja ho veuen, ja no s'hi fiquen.
Vaja,
perquè,
molt bé.
Perquè, per exemple, amb això, ara ho deien aquests dies, amb això com te juguen a pàdel, que hi ha tant de vidre, doncs veuen herba allà al mig i bum, van directes i pobres, doncs es foten un bon cop.
Clar, i tant.
I finestres, llavors una enganxina o la fabriquem, que es vegi per allà al mig, o que es vegi, llavors ja no s'hi fiquen tant. El teu cor batega fort, malgrat la resta del cos, ets tan lluny ara del port, en el teu cap s'ha fet fos. Al mig d'un gran hospital, com un illa en l'oceà, vol saber què t'ha passat, sobretot què passarà. Canviem de tema i parlem d'hospitals, perquè els temes mèdics i de salut acostumen a triomfar al programa. Avui te n'he seleccionat dos. El primer té relació amb l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Preguntava la Constança des de Terrassa.
Volia saber que a l'Hospital de Sant Pau, que va ser el primer que es va fundar, qui el va fundar i si ja funcionava amb la Seguretat Social.
La Maria Teresa, des de Valldoreix, va sortir al pas amb la resposta.
L'Hospital de Sant Pau no va ser inaugurat per cap metge, va ser inaugurat pel rei Alfons XIII i va ser construït i dissenyat per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, el seu fill que el va ajudar, el mateix del Palau de la Música.
Sí, senyora.
I resulta que el va finançar un banquer que es deia Pau Gil, va finançar molts diners per les obres i per això es diu Hospital de Sant Pau, perquè és el patró del senyor que el va finançar.
El que va pagar.
Sí, i és una joia del modernisme, i els jardins van ser construïts perquè els convalescents poguessin passejar i fer salut allà. Cada pavelló que hi havia malalts té un nom de sant i o de verge, i es va fusionar amb l'Hospital de la Santa Creu, que estava al carrer Hospital, que després hi van posar l'Escola Massana, saps? Uh-huh. Era un hospital que hi era des del segle XV a Barcelona. Llavors es van fusionar tots dos hospitals. Es diu Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. I tu ja saps que ets la meva vacuna, amor, la meva vacuna, amor. Per més que cops me plogues tu, ets la sol que em dóna el power. La vacuna, amor, tu ets la meva vacuna, amor, del meu cor. El segon tema mèdic té relació amb el món de les vacunes, en concret amb la vacuna de l'herpes zòster. La Maria Rosa, que trucava des del barri de les Corts de Barcelona, va fer la pregunta i va interpel·lar directament al doctor Duart. I què va passar? Doncs que la màgia va fluir i abans que la Maria Rosa acabés la seva intervenció, el doctor Duart ja s'esperava per respondre.
A mi m'agradaria, si el doctor Eduard ens escolta, jo vacunes fins ara me les he posat totes. Ara bé, hi ha la vacuna de la herpes zòster que te la posen a partir de que compleixes els 80 anys. La pregunta és, jo mai he patit de cap herpes zòster, per sort. Què en pensa el doctor Duart? Em recomanaria que me la posi?
I la Maria Rosa ha dit al doctor Duart, a veure què ens diu. I qui ha trucat al 93207474? El doctor Duart, des de Sabadell. Bona nit.
Hola, bona nit a tots. I...
Que ràpid,
sí,
doctor.
Igual... Mira, li contestarem a la senyora Maria Rosa. A les Corts, primer felicitar-la pels seus 80 anys i després jo, si ella ja els compleix, no s'ha vacunada de l'herpes, jo em vacunaria de l'herpes zòster perquè encara que no hagis tingut cap antecedent durant la teva vida i tal, això ens pot sortir a qualsevol persona i valdria la pena si té l'opció, i sempre dient tu al metge de capçalera, a l'enfermera i tal, de vacunar perquè la reacció és mínima si és que en dona.
I acabem com sempre obrint el capítol de preguntes sense resposta. Raindrops are falling on my head and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. Al Pou, ens queda pendent aquesta pregunta de l'Antoni des d'Osona.
Volia fer una demanda. Uh-huh. Aviam si d'aquí del poble de Torelló o potser de Manlleu o si és el poble del Sant Vicenç o Sant Pere, si algú tingués documentació, informació que tingués relació amb els aiguats que van haver-hi a l'any 1940, perquè estic documentant per fer una... Estic escrivint una novel·la sobre aquells fets i he recorregut, diguéssim, el que és l'arxiu municipal i tota la informació, però veig que hi ha gent, clar, la gent que ho va viure, evidentment, ara és molt gran, però sé que hi ha molta documentació a cases que si algú me la pogués facilitar o me l'arribar, sobretot busco l'experiència de la gent que
va viure, sí, aquells aiguats.
Sí,
no,
sí.
No imatges ni per aquí, ni fotografies, sinó gent que et pugui explicar.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Ens ajudeu a donar-hi resposta? But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free.
nothing's worrying me.
Catalunya Ràdio.
Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda. Persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa
res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Ambi.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Tres minuts i arribarem a dos quarts de dues de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Ahir us vaig fer una avançada, però avui ja us dic que nom i cognom, i que si voleu doncs fer les vostres preguntes, perquè dijous a la nit hem convidat a un metge al·lergòleg, el doctor Gaspar Dalmau, que és metge al·lergòleg a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i president de la Societat Catalana d'Al·lergologia i Immunologia Clínica. Som a la primavera, ha estat una primavera molt intensa, amb més pol·len que moltes altres vegades, i segur que molts de vosaltres teniu diferents qüestions que voleu que incorporem en el guió que estem preparant per aquesta conversa. Per tant, a través dels canals habituals, és a dir, deixar una pregunta escrita al WhatsApp o enviar un correu electrònic o a través de Facebook també podeu deixar les vostres preguntes, perquè nosaltres les incorporarem en el guió que fem i els hi preguntarem a la conversa que tinguem la nit de dijous a divendres, com deia, a un metge al·lergòleg del Joan 23, el doctor Gaspar Dalmau, aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Dit això, que ja podeu preparar si teniu algun dubte o alguna pregunta, i ja tenim d'algun dia enrere algun oient que ja va fer alguna pregunta en aquest aspecte, i ara ho obro a la resta que ho esteu escoltant per si algú vol participar i fer alguna consulta. Doncs dit això, veiem la Sílvia Andrés, que ha triat aquesta setmana per explicar-nos Abans de l'estrena.
Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
Els pallassos de ben petita ens han fascinat, un món que ens fa riure i somiar. Sempre parlem d'ells i sovint ens oblidem d'elles, les pallasses. Hem conversat amb una de les pallasses pioneres a casa nostra, la Montse Trias, una de les ànimes del circ i defensora d'aquest ofici tan únic que dibuixa somriures. La Montse recorda com va començar tot.
La història de la Montse comença... Doncs bé, jo quan era petita era escolta i anava a la muntanya d'excursió i jo crec que l'escoltisme em va portar moltes, com molts valors, no? Llavors, a partir d'aquí, quan em vaig anar fent com gran i vaig haver de decidir què volia ser, vaig deixar de banda els meus gustos personals, perquè a mi m'agrada molt, el meu pare era dibuixant i llavors m'agrada molt tot el que és l'art i jo hagués tirat cap a fer de ceramista, de fer tot això, però la meva consciència, clar, venim de... quan jo era joveneta, doncs encara hi havia el franquisme. Nosaltres volíem canviar el món i llavors vaig triar un ofici, diguem, que pogués aportar alguna cosa a la comunitat. I vaig pensar que el de mestre que era un bon ofici, perquè a mi els nanos, els nens, sempre m'han agradat. No és que només que m'han agradat, és que penso que allà on hi ha nens, allà hi ha vida, allà hi ha amor, allà hi ha tot unes propietats, totes unes qualitats que anem perdent quan ens fem grans. No?
El nas vermell,
tot pintat de blanc,
porto corbata,
les sabates gegants.
La Montse Trias ha format un equip de feina i de vida amb Tortell Poltrona i ens explica els inicis d'aquest viatge.
I, paral·lelament, el meu company de sempre, perquè jo, amb en Tortell, o sigui, vam començar a sortir que jo tenia 16 anys, per tant, portem 50, més de 50 anys junts. Exacte, el teatre, doncs, en aquell temps, després del franquisme, no, d'ocupar els carrers, molt influenciats també pels comedians, pels joglars i per tot això, no? Com portar la cultura al carrer, com fer festa, com donar color a aquella vida gris i a aquell panorama tan trist del franquisme. No volíem canviar-ho, tot això. Llavors, tot va molt relacionant, no? Ell va començar a fer de pallasso mentre no sortien espectacles, jo seguia fent de mestre, i a l'aquell ja va començar a tenir actuacions. Doncs llavors jo vaig deixar el magisteri perquè vaig ser mare als 20 anys i jo em vaig dedicar molt als nanos, però diguem que tot és un procés que te'l vas trobant, no?
Trup, 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 trup.
Que bèstia! Que bèstia que era aquella dona!
La Montse ha fet sempre de pallasso blanc. La seva senyoreta Titat és molt coneguda i s'ha convertit en tot un referent.
I em va tocar fer de pallasso blanc perquè ningú el volia fer, clar. En els pallassos, el que té més com èxit el que és resultant és el gamberro, que fa riure, el que cau, el que fa trompades i així. I clar, pallasso blanc és el que, diguem, porta l'ordre, representa que és l'autoritat, representa, eh? Perquè llavors aquesta autoritat pot ser més flexible.
Senyores i senyors, mira, i ara el que vull és complir de llum i de color tota la carpa del cel.
Durant un temps no m'agradava fer de pallasso blanc, no? De fer la conducció dels espectacles, perquè va totes les gires del circuit, he estat jo qui ha portat, doncs, el fil conductor de tot l'espectacle. De vegades em pensava que era un paper com molt, bueno, que no lluïa prou. Però ara que ja m'he fet gran i que valoro les coses que el que tenim, estic molt contenta. Estic contenta perquè realment és tot un paper, no? És la que porta el ritme, és la que mira si això, si aquest número falla per aquí o falla per allà, o hi ha un contratemps i vas a salvar-ho.
La Montse ens explica què li agrada de fer circ.
M'agrada, i sobretot m'agraden aquests espectacles col·lectius de circ, la comunitat que es forma amb els artistes. Ara mateix, tots més joves, però tot aquest intercanvi, tot aquest sentir-se d'un col·lectiu, d'una tribu, que vol fer passar bé a la gent, però no amb un circ que diu mira què s'ha fet, no? Mira que fort, mira quina habilitat que tinc, sinó brindar per compartir, sentir quan la carpa està plena i la gent està rient i està tothom junt, és tan emocionant, perquè és com un ritual, és com un, saps? És riure junts o somriure o compartir aquest espectacle, és algo que és efímer perquè tu em portes a casa. Que sí que em fa feliç.
Però reconeix que, com a tota feina, també hi ha tasques feixugues.
Les professions, per molt boniques que siguin, totes tenen el seu lado oscuro, no? Per poder sortir a la pista i fer tot això, doncs t'has de fer quantitat de paperassa, permisos, arribaran els diners, no arribaran, has de fer d'empresari... Bueno, en fi, moltes, moltes parts que jo no hagués fet mai a la vida, però que m'ha tocat fer-les, perquè en el país de los ciegos el tuerto és el rei, i llavors jo era el tuerto i m'he encarregat d'aquest paper, no? Que no m'agrada, però amb l'objectiu d'arribar on al final a fer un espectacle...
i la seva inseparable senyoreta Titat han estat unes pioneres i han obert les portes del circ a moltes dones.
Sí, perquè de la meva figura, diguem, de que, bueno, pallasso blanc, doncs, de dones no se'n coneixen gaires. A través d'aquests festivals de pallasses, que aquest any em sembla que fem la 13a edició i vam començar el 2000 a Andorra. Amb tots aquests anys de defensar la comicitat femenina, de fer aquí cursos, d'ensenyar que les pallasses, doncs ha canviat molt. Jo, si mires la programació de qualsevol festival, veuràs que hi ha molt més homes que dones, però també és que, clar, s'han de donar facilitat a les dones i jo crec que sí, sincerament, que hi he col·laborat.
Un ofici, el de pallassa, que queda en família.
Sí, la meva filla fa un espectacle molt bonic pels nanos petits, que es diu Les històries de la petita Lu, i que ella explica que el seu petit circ, no, els hi ensenya als nens el seu petit circ. I comença dient que hi ha peixos, en el món hi ha peixos, hi ha esquirols, i també hi ha pallasses, i comença així l'espectacle. I explica el seu pallasso, el seu pare i la seva mare són pallasses, i va explicant el seu circ, que són tot personatges petitons. I sí, té una pallassa molt bonica.
Però si conversàvem amb la Montse Trias, també havíem de parlar del vessant més solidari del Circ Cric. La Montse, conjuntament amb el Tortell i tot el seu equip, han portat somriures i alegria a molts camps de refugiats.
Buscar el sentit de l'humor en les situacions més difícils és una màxima, és una fita, no? Que és difícil de vegades d'aconseguir, igual encara que siguis un pallasso o una pallassa, i això ha quedat clarament demostrat, doncs, en tota la feina que hem fet amb Pallassos Sense Fronteres. O sigui, riure, somriure, fer espectacles amb comunitat, tot això aporta una esperança i un sentit de la vida que és molt positiu.
Per acabar, la Montse Trias parla de com el circ sempre li ha costat molt fer-se un lloc en el món de la cultura.
És el germà petit de totes les arts, perquè inclús la dansa, que s'ha reivindicat tant, té més recursos que al circ se n'hi destinen molt poquets. Hem aconseguit crear un pol de circ aquí al Parc Natural del Montseny, com no n'hi ha a cap lloc d'Europa. I no tenim el recolzament que necessitaríem perquè això vagi endavant. Clar, mentre hi hem estat el Tortell i jo, que treballem com per 4 o 5 i que hem abocat tot a la nostra vida, tots els nostres recursos a poder ser aquest centre, perquè, a més, hi estem fomentant tots aquests valors, no?, que té el circ, que és d'esforç personal, de solidaritat, de ser part d'un col·lectiu.
La següent pregunta era inevitable. Les pallasses i els pallassos es jubilen?
Els pallassos normalment no es jubilen. El que fa de pallasso el fa fins que ja no pot, perquè com que és la seva opció de vida, saps? No és només una professió, de fet és una opció. Has dedicat la vida a això. Llavors, mentre puguis, ho seguiràs fent.
Acabem aquesta peça d'avui d'una manera ben especial, perquè ara la convidada de l'espai, la Montse Trias, es converteix en una oient més de la Nit dels Ignorants. Convidada i oient es fusionen. Marta, escolta, escolta.
Home, sí, una salutació a la Marta, perquè després d'un Xavi Solà amb tants anys i tot, s'ho fa molt bé i aporta un altre registre perquè és una dona i això m'agrada molt. I després aquest programa de la Nit dels Ignorants, és que, esclar, és molt únic. Jo l'escolto quasi cada dia, però no arribo fins a les 2 de la nit, eh? Ho haig de confessar, perquè l'endemà m'haig de llevar d'hora. Però el que més m'agrada és sentir la gent, o sigui, la gent de bona voluntat, senzilla, sense prejudicis, que truca, que pregunta.
La Nit dels Ignorants, amb Marta Romagosa.
La gent que truca i que pregunta, la gent senzilla, eh? Com ens deia ara la Montse Trias. Doncs sí, la gent truca per fer preguntes i després algunes preguntes no són contestades pels oients i les hem de buscar nosaltres. Doncs és el cas. Això que escolteu en aquests moments, sentiu bé, escolteu. És una sardana que s'anomena Dandalí Sabarratina, escrita per Jaume Cristau, interpretada per la Cobla Cadaqués. Parlem de Salvador Dalí, que és geni de la pintura surrealista, perquè el Ramon, des de Reus, justament ens va demanar per què Dalí pintava les formigues de quatre potes quan en tenen sis. A què es deu aquesta errada, o és, ens deia, una genialitat més de Dalí? I qui hi respon és la Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
Dalí pinta formigues amb quatre i amb sis potes. En una entrevista que li fan, declara que a la seva pintura les formigues hi són gairebé sempre ben representades. Aquest gairebé ens pot donar la clau. La realitat la representa tal com la veu i també tal com la interpreta.
Doncs aquesta era una de les respostes contestades d'avui. Encara podem donar resposta a una segona qüestió. Una pregunta que ens feia la Carme a través del WhatsApp del programa, el 667-220-148. Ella volia saber per què les camises i els pantalons d'home es corden al revés que els de les dones. Doncs bé, des del perfil Agenda Activa ens expliquen que la roba d'home es corda cap a la dreta. En teoria, és perquè es vestien sols i per facilitar l'ús de l'espasa. Vet aquí. En canvi, la roba de dona es corda cap a l'esquerra per facilitar la tasca a les serventes. majoritàriament de dretanes, que les ajudaven a vestir-se. La revolució industrial, al segle XIX, va abaratir els botons i els va fer accessibles a tothom. Tot i això, ens diuen, la regla de cordar-se els botons a dreta i a esquerra ja estava establerta als patrons de sastreria vigents i es va seguir utilitzant. Avui en dia és una tradició de disseny que es manté. I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. I'm not gonna move from here tonight. Feels so good to have you back. Tres quarts de dues de la matinada per explicar-vos aquesta hora que l'anella olímpica de Montjuïc a Barcelona acollirà el cap de setmana del 30 i 31 de maig un gran esdeveniment obert a tothom per viure tot l'univers 3CAT. Hi haurà cinc escenaris que ompliran més de 25.000 metres quadrats amb continguts, amb programes i espectacles en directe, ràdio, podcast i activitats per tots els públics. De fet, és una proposta que comptarà amb l'univers infantil de 3CATs, amb totes les cares conegudes del Super 3, però que va molt més enllà del que va fer i va ser la festa dels Supers, que molta gent recordarà. És una proposta per connectar amb, doncs, amb tot el públic, amb tots els seguidors, amb tots els fans. Hi ha dos dels punts culminants del cap de setmana. Es faran al Palau Sant Jordi, el mateix Palau Sant Jordi que avui escolta les cançons de la Rosalia. Són dos espectacles. D'una banda, això que sentim ara, El Foraster, dissabte, amb representants dels 120 pobles per on ha passat Quim Masferrer, i de l'altra, el concert d'Eufòria, diumenge. Però està clar que aquestes dues són les úniques activitats on hi haurà entrades de compra. La resta d'activitats que es facin durant aquell cap de setmana a l'anella olímpica, el 30 i el 31, són gratuïtes i les úniques que s'han de pagar són, si es vol veure aquest espectacle del Foraster, i el concert d'Eufòria de diumenge al migdia. Per exemple, quines poden ser algunes d'aquestes experiències? Doncs en directe al Super 3, l'APM, el Cuines, el que no surti d'aquí, o, per exemple, clàssics de la casa com el Polònia, l'Atrap amb si pots, o també activitats relacionades amb crims o amb referències a nous formats com la travessa. També es podrà veure com cuinen Marc Ribas, Arnau París, Jessamí Cremés i Paula Alós en un espai de cuines en directe. Es podrà gaudir de tot aquest univers i, com deia, els únics que s'hauran de pagar són El Foraster i el concert d'Eufòria. Ja me l'imagino ballant a aquesta hora de la matinada la persona que ens va demanar aquest Twist and Shout dels Beatles, que és la Fina de Nou Barris. Amb això rebem a la recta final del programa, que vol dir un conte i a dormir.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana descobrim el llibre publicat per Edicions de la L. Geminada, Lluenta, de Marta R. Gustems, una escriptora, il·lustradora i pintora que ens proposa relats que abracen els sentits amb erotisme. El d'avui porta per títol Conte. Tots a la seva família havien vist l'animal, si més no algun exemplar dels que habitaven aquells boscos. N'hi havia d'adults, mascles i femelles, de vells amb les banyes embolicades, amb els cossos pesats i petits, cervatells també. Però ell no n'havia vist mai cap. I per això al poble li havien posat el malnom de Trencabanyes. I criatures veïnes se'n reien pels racons quan feien trobades familiars. Els més grans s'asseien a les cadires i comentaven l'estranyesa, i els més obscurs fins i tot s'atrevien a dir que aquell nano devia ser adoptat. L'Arnau ja tenia 15 anys i pèl al bigoti, i on no era bigoti també. El cos havia crescut, les espatlles sobretot, i els joves, i no tan joves, se'l miraven quan nedava a la piscina, ho havia notat. Ell sols tenia ulls per la Marina, la més petita de la família de les Oranetes. La noia es movia ben bé com un ocellet, tan fràgil i tan gràcil i bonica. Tenia els pòmuls rodons, tibats i rosats, i quan somreia, tota la cara s'eixamplava i ell se sentia excitat, feliç i torbat. Havien entrecreuat alguna paraula, se saludaven, comentaven el temps d'estiu i poca cosa més. No coincidien a l'institut. La noia anava a una escoleta lliure enmig de la muntanya. A l'Arnau, a banda de la Marina, el pertorbava el fet de no haver-se citat encara amb l'animal de la seva casta. Humans i bèsties coincidien quan encara eren canalla, a tot estirar als 7 o 8 anys, en una trobada atzarosa, però calculada al llarg dels segles. Les regles estaven escrites en els records, i en els records es repetien com rondalles a la vora del foc. Durant una època, aquest no fet l'havia trasbalsat de mala manera. Els estius dels 11 i 12 anys va mig instal·lar-se al marge del bosc, va plantar-hi una tenda de campanya durant els 3 mesos de vacances. Tampoc així va haver-hi sort. Als 13 va rebel·lar-se contra el món. No volien aparèixer els maleïts animals, doncs pitjor per ells. No va trepitjar cap fins als 15. Aquell estiu va tornar a calmar-se i si ho negava ni ho buscava, simplement la carència existia, però no li feia tant de mal. Un diumenge de finals d'agost, després de dinar, l'Arnau passeja. Aprofita uns núvols que sobrevolen la vall, anuncien pluja i fan més respirable el camí. Després d'uns 100 metres de carretera polsegosa, gira a la dreta, cap als boscos. Sobre una roca a l'inici del sender es troba un caçador. Et recomano no passar, noi, li diu des de dalt. L'Arnau es mira l'home, vestit ridículament de guerra, total permetrà quatre pardals. Vaig a donar un vol, li respon. És un consell, torna a insistir el caçador. L'Arnau odia els caçadors. Han donat l'esquena als seus animals, als seus veïns. Mira, jo, pensa, encara no he vist cap de les meves bestioles. Se'm neguen. No obstant això, no en renego, són part de mi, com el braç esquerre o una gota de suor. Són i seran els meus ancestres i el meu futur. Són el contacte amb el present absolut i amb el més enllà, que endevino que serà a vessar de banyes vellutades, de brams i de pau. Camina endavant amb el pas ferm, sense mirar enrere ni escoltar l'esbofec que surt de la gola de l'home. El deixa enrere. Passeja una bona estona, arriba al rierol i una vegada creuat, hi llença una ullada. L'instint l'ha advertit d'alguna cosa, un moviment que els ulls no han captat, però la pell sí. La pedra polida forma escultures corbes, apenas hi corre aigua, just a un rajolí. El ressegueix amb la mirada fins a desvelar el secret. La seva ben amada Marina juga amb la poca aigua que baixa i passa els dits. No s'adona de la seva presència. Mig cos de la noieta queda cobert per un parell de branques amb fulles i flors blanques que creixen des dels marges. L'escena és abocadora, com treta d'un somni. De sota el fullam apareix una altra figura femenina. La Marina sempre va acompanyada de la seva millor amiga, també ocell, de les aloses, si recorda bé l'Arnau. No li estranya trobar-les juntes fins que s'ajunten més del compte. La Marina posa els dits mullats d'aigua dolça sobre els llavis de l'amiga i els acaricia com si els pintés. Tot seguit s'hi apropa i humiteja la boca. Un bes. Un bes que du a un altre i a un altre. L'aigua del riu es barreja amb la saliva de les nimfes. S'hi afegeixen les dents, petites mossegades, i les llengües. Quan comencen a xuclar-se-les, l'Arnau fuig. No vol haver vist el que ha vist. Camina alterat, avança, que el moviment del cos l'impedeix tornar a la ment. La paraula traïció creix, es multiplica, flueix per les venes. El cel s'ha tornat ara tan fosc com els seus pensaments. Travessa els antics camps de blat que moren a banda i banda. Conjunts de petites arbredes envolten les terres malaguanyades. S'atura per agafar aire. Contempla el pla daurat. De sobte, un cèrvol salta des de dins i queda a la vista, enmig de les males herbes que semblen fer-li pessigolles a les potes. Al mateix temps que la bèstia volava, un tro avisava de la tempesta immediata i el cel s'ennegria com la capa que cobreix el truc final del mag. Allà el té, a la vegada que cau la pluja, en el pitjor moment, o potser en el moment adequat. L'animal, un mascle, ros, amb les banyes folrades, encara ferm, majestuós, plantat davant d'ell, rebent l'aigua amb els ulls fixats en aquell humà d'espatlles amples i noves, també. L'Arnau se'l mira com es contempla un capvespre, amb melancolia i admiració. Llavors veu una silueta humana, petita i lletja, camuflada dins el bosc. És un altre caçador. Veu com, destrament, lleva l'arma i apunta. Desgraciats assassins de llebres i guineus, d'orenetes, de llops, de ceros, d'amics, de família, d'amors, vol advertir el seu germà mamífer i corre cap al centre del camp, interposant-se entre víctima i botxí. La pluja li llisca per la pell i també per la del cèrvol, que entén que hi ha perill i fuig a l'encop. La bala homicida és més veloç que tots ells i travessa el pit del jove. Surt per l'esquena i frega la banya dreta de l'animal, trencant-li el ram per la meitat. El cèrvol, però, aconsegueix escapar entre la malesa. L'Arnau, moll de pluja i sang, cau mort. Tots anaven ben errats, no pas en el seu sobrenom. Era un trencabanyes, al cap i a la fi. Així, amb aquesta història, amb aquest conte, posem avui el punt final a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tornarem demà, en principi a l'hora de sempre, a no ser que el partit de tornada de la Champions del Barça necessiti una pròrroga. I si calgués una pròrroga, doncs potser començarem una hora més tard. Però farem per pensar que el Barça remuntarà i que el Barça guanyarà i que no caldrà cap pròrroga perquè tindrem a tots els ignorants contents, els que són del Barça i els que no són del Barça, mira, potser també, i que ens podeu trucar a partir de les 12. Però sigui com sigui, nosaltres serem aquí. Gràcies per, com sempre, ser a l'altre costat. Bona nit, que descanseu. Fins demà.